Cada dia, milers d'oients i lectors gaudeixen de l'acompanyament de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Perquè en un món accelerat com el nostre, volem ser el teu oxigen i el teu moment de pregària. Ajuda'ns a continuar fent-ho possible. Truca al 93 409 2770 o entra a radioestel.cat i informa't de com col·laborar-hi. Perquè al teu costat sempre som millors. Premsa Obrera Catòlica en temps del franquisme. Aquesta setmana, Catalunya Cristiana, Emili Ferrando signa un reportatge sobre les publicacions de la Hermandat Obrera Catòlica. Convé que les noves generacions valorin el treball evangelitzador, de difusió ideològica i de transmissió de la consciència obrera portat a terme per aquells militants generosos, escriu.
I recordeu que si voleu adquirir el nostre setmanari en paper, podeu fer-ho a la seu de Catalunya Cristiana i Ràdio Estel, i també a la llibreria Claret de Barcelona.
Ràdio Estel. Country
Roads. Si ets de country, ets de Ràdio Estel. Aquest estiu, cada diumenge a les 9 del vespre, apunta't al Club del Country. Un programa on només escoltaràs country. El Club del Country. Aquest estiu, cada diumenge a les 9 del vespre, a Ràdio Estel. Take me
home. L'Agència Estatal de Meteorologia alerta que aquest hivern s'acosten calor i falta de pluja.
El que per tu és canvi climàtic, per a altres, és fam. Més de 29 milions de persones pateixen fam per les crisis alimentàries provocades pel canvi climàtic. Qui més pateix el maltractament al planeta no ets tu. Entra a mansunides.org i fes-te'n soci.
A la Caixa impulsem centenars de projectes de recerca mèdica i treballem en reptes tan grans com curar el càncer, prevenir la malaltia d'Alzheimer o aconseguir una vacuna contra la sida, perquè som la fundació que inverteix en recerca per construir una societat més avançada. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.
Els diumenges a les 8 del vespre, la cantata del diumenge. Johann Sebastian Bach a Ràdio Estel. Cada setmana, una de les 200 cantates d'església d'un dels músics més importants de tots els temps. Un regal per l'oïda i l'esperit. La cantata del diumenge. Cada diumenge a les 8 del vespre, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Benvinguts a Accent. Avui Roman Jori entrevista Ampar Fernández, que ve a presentar-nos L'epidèmia de la primavera, una història d'amor en plena Primera Guerra Mundial. Ampar Fernández, avui a Accent, amb el patrocini de Fundació Bancària La Caixa i Saba Aparcaments.
Hola, bon dia, què tal? Tornem a ser aquí com cada setmana i avui tenim una professora que se'ns ha posat escriptora, una mestra, oi? I ha treballat durant molts anys al món de l'ensenyança i s'ha posat a escriure i ho fa francament molt bé. I ens va escriure L'epidèmia de la primavera i avui parlarem d'aquest llibre i com cada setmana procedirem a fer-li les nostres preguntes de rigor. Què tal? Com estàs, Ampar?
Bé, confinada, però bé.
Bueno, doncs vinga.
Des de llibertat de moviment.
Doncs vinga, comencem. Ets seguidora de Pla?
Sí, no de tota l'obra, però parcialment sí que l'he llegit i admiro el domini del vocabulari que tenia en Pla.
Barcelona amenaçadora i pudenta. És així, això? Maloliente en castellano?
Home, jo no ho veig així. Jo penso que, com totes les ciutats, Barcelona té dues cares, i una pot ser amenaçadora i pudenta, i l'altra pot ser magnífica, acollidora, assolellada, fantàstica. Crec que rarament la realitat té una sola cara.
Ja. Si nosaltres no fem alguna cosa, qui ens ho vindrà a fer? Ho dius a la plana 16.
Si nosaltres no fem alguna
cosa... Si nosaltres no fem alguna cosa, qui no ho va fer?
Com estan les coses, ja ho pots ben dir. Si nosaltres no fem alguna cosa, si nosaltres no som més tolerants, si no som més comprensius, i si no ens posem més a les sabates de l'altre, ho tindrem ben difícil.
Treus un ofici de sastre que ja està, podríem dir, extingit. En saps d'algun, encara?
Un ofici de sastre?
L'ofici de sastre tens, treus, sí, a la plana 27, sí.
Ah, parles de... Ja estem parlant del llibre. De
sí, home, clar, que estem parlant del llibre.
Sí, sí, sí. Home, els sastres cada vegada m'imagino que són més minoritaris, gairebé no queden sastreries, és una pena, igual que no queden gairebé ferreteries, que no queden zapateros, remendones. És un d'aquests oficis que va amb declivi, i és una pena, clar.
Una persona famolenca és capaç de tot?
És capaç de molt. De tot, no sé, m'imagino que tots tenim els nostres límits. No sé si de tot, però de molt. La fam, m'imagino que és un dels grans motors de la vida.
Si algú esperava de la ciutat, era seguir estudiant. És un cuento que et vas aplicar tu?
En part sí, la veritat és que jo vinc d'una família molt humil, sóc la primera generació que va arribar a la universitat, que va tenir l'ocasió, l'oportunitat de tenir estudis, de seguir estudis universitaris, i me n'en sento molt orgullosa, i els meus pares també, precisament de que hagin pogut fer aquest salt. I per la meva protagonista això era importantíssim. Una noia que acaba d'arribar d'un poble, que sempre havia tingut aspiracions, que li agradava estudiar, que li agradava saber, la ciutat li obre aquestes portes, evidentment.
Gràcia volia emprendre un camí propi d'una època molt difícil. És així, això?
Evidentment. Home, totes les èpoques tenen les seves dificultats. Però una noia que acaba d'arribar d'un poble força petit de l'Aragó, arriba a la ciutat de Barcelona sense conèixer absolutament res, les portes les ha d'obrir, les ha d'anar obrint una darrere l'altra. I són temps difícils, són temps en què Europa està en guerra, en què resulta que una pandèmia en diferents onades va assolant tot el continent. Sí, sí, són temps molt difícils.
Quina mania en barrejar històries? Per què ho feu? No ets la primera, ni el primer, ni escritor, ni la segona escritora, però vull dir, és que... Tots ara teniu moltes manies en barrejar històries, i amb això de vegades penso que desorienteu en el lector.
La meva te la puc explicar. Aquest llibre primer s'havia de dir Influenza, que és el nom de la grip espanyola internacionalment. Després es podia haver dit 1918, perquè si t'hi fixes està separat per estacions. El 1918 hi ha dues grans coses. La Primera Guerra Mundial, que està ja a les acaballes, i després la grip espanyola, que va des de començaments de l'any i acaba el 19, gairebé el 20. És a dir, hi havia dos grans temes que m'interessava tractar, que era la Primera Guerra Mundial i sobretot la vida a les trinxeres, perquè el llibre va molt d'això, de la vida a les trinxeres, i un altre tema era la grip espanyola. Aquestes dues coses, aquests dos grans temes, m'interessaven dos personatges diferents. Per això, per una banda, tenim un soldat nord-americà que arriba per participar a la guerra, per combatre, i una noia que arriba a Barcelona també quan poc després arribarà la grip. Per això dos veus, per això dos personatges, per això dos temes.
La soledat obre miracles?
La soledat, jo crec que la soledat, bueno, obre miracles, fa que la gent sigui més creativa, fa que tingui recursos que ni tan sols somiava que tenia. Jo crec que la soledat, si no és molt perllongada i si la pots una mica controlar, la soledat és bona.
Aquesta ciutat mai l'havies oblidat del tot, no? Sempre es porta el cor, Barcelona.
Jo diria que sí. Jo diria que sí. Bé, és la meva ciutat. Jo possiblement sempre la portaré al cor. En el cas de la meva protagonista, de Gràcia, també sempre la portaré al cor. Clar, evidentment.
Totes les dones surten al carrer en la teva novel·la.
Bueno, a veure, pensa, és començaments del segle XX. La vida al carrer era molt més... era molt diferent de la que nosaltres coneixem. Barcelona també era molt diferent. La vida dels barris era una vida molt més de barriada, però sobretot surten al carrer per un problema. Al gener de 1918, que és quan comença la novel·la i quan Gràcia arriba a la ciutat de Barcelona, hi ha un problema bestial d'abastiment de menjar. El menjar que s'està generant, que s'està produint a l'estat espanyol, s'està exportant en condicions boníssimes als països en guerra. Els països en guerra han deixat de produir, necessiten habituallar-se, i què és el que fa l'estat espanyol i tot aquell que vol fer fortuna? Doncs exportar en condicions molt generoses. Però si tu exportes una part de la producció, que és el que passa a l'interior del país, que ja és escassetat. Llavors, els governs van posar uns preus màxims de les coses bàsiques, però el que feien els comerciants era acumular el producte i treure'l molt a poc, saltar-se aquests preus màxims i anar pujant preus. Tothom vol enriquir-se. Què passava? Doncs que les classes populars, i sobretot les dones d'aquestes classes populars, feina tenien per poder portar alguna cosa a taula. Per això, en aquests moments, seran les dones les que faran una de les primeres revoltes femenines. I dic femenines, no feministes. No hi ha cap reclamació de gènere. El que reclama és respecteu els preus màxims. Necessitem productes bàsics. Heu de respectar la llei. I són dones que no voldran homes al seu voltant i a la seva protesta, perquè les dones estan tan escarmentades que saben que si s'hi posaven homes dels partits polítics, si s'hi posaven homes dels sindicats, els hi traurien el protagonisme. Llavors trobem dones al carrer, i només dones al carrer, amb cartells que diuen els preus màxims han de ser respectats, necessitem menjar, volem el plat a taula.
Advertir del brillo de los ojos del muchacho. Escolta, si tu li brillen los ojos a un muchacho és que estava borratxo, no?
Com? No t'entendrà.
A la plana 51 dius advertir brillo en los ojos del muchacho. Llavors vol dir que estava borratxo, o sigui, li brillaven els ulls.
Bueno, estava borratxo, resulta que tenia algun sentiment especial per la noia. No recordo especialment el moment que m'estàs dient, però, bueno, el brillo als ulls es podria fer servir per moltes coses.
Pepita la soprano.
Que imiti jo la soprano, no?
Pepita la soprano, diu aquí. A la plana 61 parles d'ella.
Sí, parlo d'ella perquè és una d'aquestes persones que té, i tots hem conegut, una veu tan aguda que sembla que et taladri el cap quan parla. I aquesta dona no només parla molt, sinó que té aquesta veu tan aguda que sembla que et travessi el crani. Però, bueno, es tracta de que els personatges secundaris, com és la soprano, tinguin també volum i tinguin les seves característiques i no siguin plans. Per això cal dotar-los d'algunes facultats, i en aquest cas doncs, és aquesta veu extraordinàriament aguda.
Soldados enfermos, traidores a su país. Home, si estaven malalts, pobres bèsties, pobres homes, vull dir.
Bueno, eren els soldats malalts que no podien combatre i que també sovint aprofitaven una malaltia per desertar. La Primera Guerra Mundial és la guerra més cruel, en principi, de l'edat contemporània. És una guerra brutal. És sortir de la trinxera i que et diguin corre recte cap a les baionetes i les metralladores de l'exèrcit enemic. Llavors, bueno, les malalties eren molt freqüents, també, fins i tot els accidents no exactament involuntaris i les decepcions, com és molt humà. Terrorífica.
Hi ha algun funeral que no sigui trist? Jo, personalment, em vaig conèixer un que no era gaire de trist.
No, m'imagino que no. El que passa és que si parles del funeral de la novel·la, que és especialment trist, perquè estem parlant d'un noi molt jove, que mor sobtadament per la grip, quan la grip encara està començant i és una desconeguda, i mor d'un dia per l'altre. La grip espanyola ho tenia això, evolucionava en 24-48 hores i podia portar una persona en aquestes hores de la vida a la mort i no podies fer res. O sigui, era una evolució brutal i per això la mort d'aquest noi deixa a la gent molt commocionada.
El que quiera saber que se vaya a Salamanca.
Bueno, això és una dita. Això és una dita que la meva família ho deia, a saber a Salamanca.
És raro que un americà no volgués tornar als Estats Units, en aquest cas el Ted. Tant li va agradar la guerra?
Bueno, si has acabat la novel·la, com m'imagino, sabràs que ell no pot tornar. Té un secret d'aquells que pesen i sap que la seva família el rebutjarà, per la qual cosa no té cap interès. S'estima molt més començar de zero, aprendre francès a marxes forçades i obrir-se camí en un altre continent que tornar a Nord-Amèrica.
A Bordeus hi havia un moviment anarquista?
Sí, clar. Minoritari, perquè l'anarquisme era molt més important a Itàlia o a Espanya, Andalusia, Catalunya, l'anarquisme tenia molt predicament, però a Bordeus també hi havia alguns anarquistes. De totes maneres, l'anarquisme a la novel·la té presència quan els protagonistes estan a Barcelona, eh?
Ojos tan azules que parecían ahuyentar la oscuridad. Carai, noi, quin vers, no?
Bueno, sí, hi ha ulls d'aquests tan blaus que sembla que fins i tot que l'oscuritat es difumini quan una persona té aquesta mirada tan blava i tan clara. Són imatges poètiques, evidentment. La literatura ho ha de tenir, això.
Morir és en combate és algo bueno. Jo pensava que morir no és mai bo, però bueno.
No, i en combat tampoc. No. El que passa és que l'estament militar no t'ho explica, això. Morir per una pàtria, morir per un ideal, morir per una causa, sigui la teva o no, dins de l'estament militar, fins i tot és algo honorífic.
Què vols que et digui?
tampoc ho trobo convenient.
El adolescente del Distrito Quinto descubre otro mundo. O sigui, no havia sortit mai de Ciutat Vella, aquest.
Clar, la gent que tenia un barri, a veure, coneixia altres parts de la ciutat, però la vida era molt de barri. És a dir, la gent es bellugava molt, les xarxes socials en aquell moment eren molt xarxes de barri. La gent comprava sempre el comerç de proximitat, coneixia els seus veïns. I evidentment que podia haver passat de barri i conèixer altres de Barcelona, però la vida era sobretot, igual de vegades, 6, 7, 8 carrers i poca cosa més.
Bernie, siendo hijo de un militar, no quería emprenderla a tiros con nadie. O sigui, que el nord-americà no estava per tirar un tiro, no?
Clar, però pensa que això, per fer aquesta novel·la he hagut de llegir molt sobre com va funcionar tot això i també com es van reclutar els nord-americans. Pensa que els nord-americans, aquesta guerra, per ells, per molta gent, és que gairebé no sabrien ni situar-la al mapa. Però, en canvi, es va generar a partir de la propaganda. El govern va fer moltíssima propaganda. Us Army te necessita, te quiere, has de defender los derechos, tal. Bueno, el cas és que molts nois es van apuntar sense saber molt bé què anaven a fer. Gent que s'apuntava i tenia, que s'allistava i tenia 18-19 anys, els donaven una baioneta, els donaven un fusell i els plantaven en una trinxera. És a dir, hi havia gent idealista que pensava que venia a defensar la llibertat, la democràcia, etc., però no s'havien fet la idea del que de debò era la guerra. No s'havien fet la idea del que era després passar 3 o 4 mesos en una trinxera plena de fang amb un fred brutal i obligat a disparar contra un senyor que ve cap a tu corrents i que no t'ha fet res. Sí, la guerra té aquestes contradiccions, eh? I en el cas dels nord-americans la contradicció era molt més gran que en el cas dels francesos o els alemanys.
Tot el món oblida, és veritat, això?
Amb el temps jo diria que sí, que l'oblit es generalitza. Diuen que el tiempo todo cura i també amb el temps les coses s'obliden, sí.
Simulacre de vida normal, fins on arribava això?
Bueno, doncs com el que estem fent ara, no? Un simulacre de vida normal. Bueno, arribava fins on els mitjans arribaven, fins on arribava el menjar que podies tenir, la salut que podies tenir, la llibertat de moviments. En el cas de Gràcia, el simulacre de vida normal era intentar oblidar una mica, aparcar, que el seu germà, que estava sota la seva responsabilitat, acaba de morir. Per això el simulacre de vida normal, doncs a vegades és fer el cor fort i tirar endavant, i ja està, i no hi ha més.
Cansado de administrar miseria.
Claro. Quan un té molt poc i l'ha de distribuir perquè arribi, doncs, o a final de mes o a final de setmana, el que administres és la misèria i el que fas és partions d'aquesta petita misèria.
A França, a partir dels 5 de la tarda, no queda ningú al carrer. Per això m'estranya... Bueno, em crec el que tu em dius, però em sorprèn que diguis això, perquè a França generalment a la tarda no hi ha ningú.
Sí, però si tu tens a Quartelat, al costat de Bordeus, milers i milers de soldats, als quals els donen una franja de llibertat de 4 a 7 de la tarda, doncs a partir de les 5 i fins a les 7 i de vegades una mica més, els carrers s'omplien.
Ah, clar, però era de militars.
Perquè aquesta gent feia instrucció al dematí.
Yeah.
Hi ha hores lliures a la tarda.
Yeah.
Llavors, bueno, la població, potser a les 5, ja més o menys havia acabat, però ells en aquells moments tenien la llibertat de moviment.
Mai abans havia vist rellotges lligats a les muñeques, que era per no perdre'l.
No, és que els primers que van portar rellotges de pulsera van ser els nord-americans. Aquí Europa es portaven a la butxaca, amb una cadeneta lligada al pantaló.
Sí, sí.
I la gent s'emmirallava quan resulta que els soldats nord-americans el que feien era mirar a la seva mà per contemplar el rellotge. Per això, diu, mai els havia vist, perquè ells van portar el rellotge exactament igual. Per fer una novel·la com aquesta, com l'Epidèmia de Primavera, has de mirar molt, has de saber molt què és el que hi havia, què és el que no hi havia. Llavors, una de les coses curioses és que a Europa arriba el rellotge de pulsera de la mà dels soldats nord-americans, com també és possible que arribés el virus de la grip.
Ja, no, això segur. La van portar ells, la grip espanyola. Està confirmat. Temps d'escassès... Aquí dius, tiempos d'escassès i quejes. Sembla un vers, això, també.
Sí, clar. Bueno, a veure, donde hay escasez, hay quejas, ¿no? Si tu gairebé no pots menjar, és evident.
Ja, tens problemes, que és evident.
Es que demanaràs... Clar, lògic. Són temps convulsos, molt, molt convulsos.
El vi francès sempre ha sigut aspre, més que sumptuós. Tu li poses la paraula sumptuós.
Pensa que els nord-americans gairebé no han provat el vi.
Ja,
però
clar.
Que el vi que proven quan arriben a la regió de Bordeus és un vi que els meravella, que a més el troben espès, un potent, intens. Però això s'ha d'analitzar en funció de la persona que fa aquesta apreciació. I trobem joves americans, molts d'ells grangers, alguns comptables i alguns obrers de la indústria, que proven per primera vegada aquest tipus de vi.
Aviam, tot passava per primera vegada.
Clar, tot passava per primera vegada. Per primera vegada participes en una guerra, per primera vegada arribes a una gran ciutat, per primera vegada coneixes el que és una epidèmia mortal. Per primera vegada, Gràcia té 18-19 anys, els mateixos que té Carter, les coses se'ls hi passen per primera vegada.
Ja. Yeah. Ignorar el miedo puede doler tanto... Fa por. Ignorar la por, fa mal, perdó.
Ara no sé exactament d'on prové això, ignorar la por. No sabria dir-te de quin paràgraf, de quin apartat.
La plana 239, que després ja parles també més cap aquí, sobre el gas, que és una mala mort, perquè va ser quan es va aprovar també a la Segona Guerra Mundial...
Clar.
Perdó, a la Primera Guerra Mundial va ser on es va provar lo dels gasos.
Les primeres armes químiques.
Les armes químiques.
Bueno, ignorar la por, pot ser dolorós. Però per ignorar la por has hagut de passar-ne molta. Has hagut de patir moltíssim. En certa manera, doncs, això té un preu. I el preu és fer-te fort a base, doncs, a força de patir molt.
Aquí hi ha gent que es diu que es mora de pànic.
Sí, 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 clar. Sí, sí, i està comprovat, a les trinxeres hi havia gent que moria de pànic. I fins i tot la por era tan intensa que fins i tot hi havia casos de soldats que sortien de la trinxera, avançaven cap al front enemic per poder controlar ells quan moririen, per no haver de patir el moment en què serien morts. És a dir, jo decidiré. Avanço cap a la trinxera, em dispararan i moriré. Aquesta por era tan, tan bèstia que sovint provocava suïcidis d'aquest tipus, o gent que es llançava d'un pont o que avançava directament cap a la trinxera enemiga per acabar allà.
Treus un senyor que es diu igual que jo, que es diu Roman, també.
Sí, bueno, jo tinc un parent. La meva mare és de l'Aragó i teníem un tiet que es deia Roman.
També hi havia portuguesos, que hi havia una tropa lusitana. Jo no, això sí que m'ha sorprès.
Sí, sí, sí. Uh-huh.
Després, sembla que el rei els guardi les vaques. Què ens vols dir amb això? Parece que el rei les guardi les vaques.
La gent molt soberbia, molt arrogant, i això és una dita de ma mare, parece que el rei le guarde les vaques.
Ah.
I parece que, bueno, que seas la hostia, ¿eh? Y que los demás estén muy por debajo de ti. Es una dita para subrayar la arrogancia y la soberbia.
Tenía muy buen ojo aquel médico. Te olvides de decir que tiene ojo clínico. Ja tenia un ull clínic més que bon ull, no?
Bueno, un ull per diagnosticar. Tenia, diguem-ne, més que bon ojo seria més correcte, tenia criteri. Era una persona amb molt de criteri i fins i tot intuïció. Però, bueno, pots dir bon ojo, ojo clínico, sí, com vulguis.
Coneixes molt bé la vida rural. Tu provens de l'Aragó, oi?
Sí, de l'Aragó i de Sòria.
Tens estudis de dret, tu?
No.
Perquè m'ha semblat veure't... Jo sóc advocat i m'ha semblat veure't alguns paranys que sembla que tingués una formació jurídica.
No. Jo sóc historiadora i psicòloga.
No hi cures per oficiar tanto funeral, Mare de Déu Santíssima, quan s'hi havien.
Sí. Pensa, va haver-hi un moment, sobretot a Barcelona, quan va arribar la grip espanyola, no hi havia ni fusters per fer els taüts necessaris ni capellans per oficiar els funerals. També s'ha de dir que hi havia capellans, com hi havia metges, que es negaven a deixar les seves cases i les seves parròquies per sortir al carrer i oficiar funerals. És a dir, que optaven per la reclusió i el confinament voluntari i no oficiaven. Bueno, és el que té la por, que fa aquestes coses. Però no hi havia capellans, no hi havia carretes per retirar els cadàvers, no hi havia taüts. Van ser uns quants dies, setembre-octubre de 1918, que verdaderament la ciutat va ser caòtica. Però el caos estava a Barcelona i estava a moltes altres ciutats, a moltes altres ciutats de l'estat espanyol i de tota Europa, i poc després de tot el món.
Bueno, i per anar acabant, este país està lleno de locos i fanáticos, és així, això?
Ah, sí. Sí, mira, a la novel·la hi ha algunes raons, d'aquestes que ara... Com que la novel·la està en aquest sentit, gairebé ha fet un salt de 100 anys i ens toca tan a prop i ho acabem de veure. Fixa't, així com les autoritats anaven desinfectant, deien que si la gent no havia de sortir, millor que no sortís, que no estigués en molts grups per evitar el contagi, l'Església treia gent al carrer per fer processons i misses multitudinàries, milers de persones a la plaça Catalunya fent una mateixa missa per demanar que la grip se n'anés. Per això hi ha coses molt contradictòries, exactament igual que hi ha hagut moltes coses contradictòries amb el Covid-19, amb la grip espanyola, que encara hi havia molta més ignorància, que els científics tenien menys predicament. El que passava és que hi havia, per exemple, es continuaven celebrant de vegades curses de braus i, en canvi, es tancaven teatres. És a dir, hi havia tot tipus de ordres i contraordres i moltes contradiccions per part de les autoritats i de qualsevol autoritat. Pensa, s'enfrontaven a un fet que no havia passat mai i feien el que podien, com una mica com hem fet ara.
Doncs, bueno, doncs fins aquí. És una novel·la que ens parla de dues històries, concretament de la guerra, de les dues grans guerres, de la Gran Guerra Espanyola i la Segona Guerra Mundial. És un llibre molt distret. Llegiu L'epidèmia de primavera, d'Empar Fernández, és preciós. I després, a la vegada, també us recordo que ara n'ha tret un altre, del que també en parlarem més endavant, que és Líbranos del mal, també de l'Empar Fernández. Doncs vinga, fins a la setmana que ve, si Déu vol.
Un beau jour, ou peut-être une nuit, près d'un lac, je m'étais endormie, quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, surgit un aigle noir, lentement. Les ailes déployées, lentement, je le vis tournoyer près de moi dans un bruissement.
Heu escoltat Accent, un programa amb el patrocini de la Fundació Bancària La Caixa i Saba Aparcaments.